Ara l'antena continua des de Ciutat, a Palma. Endavant, Maria de la Pau Gené. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Machine. Get on up. Wait a minute. Shake your arm, then use your palm. Stay on the scene. I like a sex machine. You got to have the feeling. Sure as your bone. Get it together.
Hola.
Right on, right on. Get up.
Avui és una jornada d'aquelles de veure i de viure al carrer. Som a Palma i us saludam des de Palma. Tenim moltes ganes de remenar, ja ho hem dit al principi, de remenar les parades de llibres, de comprar i que ens regalin roses, sobretot que ens regalin roses, i també d'homenatjar els escriptors i les escriptores, perquè sí, perquè avui simplement és el nostre dia. I perquè aquest homenatge des de les Illes no sigui en solitari, a mi m'acompanyen dos bons amics, dos col·legues, que són també escriptors. Sebastià Alsamora, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
I Guillem Frontera, bon dia.
Jo, bon dia per tothom i per lo que... I aquí disparat el que tu m'ho diguis, Fri. Que faci.
No et posis així, Guillem, que igual em llançaré i començaré a demanar sí, coses que no poden demanar, que no se poden demanar en aquestes hores. No sé, eh? Bé, avui què fareu? Realment Sant Jordi per vosaltres és un dia especial?
Sí, sempre és un dia especial, Sant Jordi. Jo crec que... vaja... Ja gairebé deu ser un tòpic dir-ho, però és ben cert que molt pocs països, per no dir cap altre país en el món, pot dir que té una festa com aquesta, que consisteix a que la gent, a més de manera completament espontània i perquè molt surt a tot de dins, se regala llibres i roses. Jo només això crec que és una cosa extraordinària, no? I fa que sigui un dia molt, molt especial.
Per tu també, Guillem, és un dia especial? T'agrada? És una festa d'aquelles que tens assenyalada en vermell al calendari o què?
Sí, no tant com per assenyalar en vermell, però sí que és una d'aquestes festes que tu, si t'hi passeges, si participes d'alguna manera... per un dia tens la sensació de pertànyer a un país. En dies així dius, sí, jo visc a un país, no? Els altres dies no saps on vius.
Té més confús els altres dies,
tot,
eh?
Tot.
A Catalunya, i sobretot a Barcelona, ja ho sabeu, Sant Jordi és una festa multitudinària. Tothom surt al carrer, tothom busca llibres, tothom està vivint aquesta festa. Avui cau en diumenge aquest any, però encara que sigui un dia normal, un dia laboral, la gent sempre s'escapa una mica de la feina per disfrutar-lo. Per què no li explicam a l'audiència de Catalunya Ràdio com es viu a Palma una diada com aquesta? Probablement no està multitudinària, ni de molt, però pot ser cada vegada més entusiasta. No sé com ho veus.
Jo diria que sí que Déu-n'hi-do, ja en els darrers no sé quants anys, però tal vegada 20, no? Hi ha hagut un canvi cap a més, molt evident. Jo encara record quan Sant Jordi sí que era una festa molt petitona i que segurament era pels quatre que en fi, que
ens agradaven molt llibres.
Exacte, ah? molt ficats dins el tema, diguéssim. I ara és una cosa veritablement popular i Déu-n'hi-do lo multitudinària que arriba a ser pels carrers de Palma. I crec que sí, cada vegada més se viu un dia de Sant Jordi perfectament homologable en els d'altres ciutats de Catalunya, evidentment salvant les proporcions, no?
Guillem, tu recordes algun Sant Jordi que haguis viscut d'una forma especial? Que t'hagi deixat un record molt bo?
Sí, ara quan el Sebastià parlava de que aquest Sant Jordi de fa 20 anys cap aquí ha anat cobrant sentit i augmentant la participació i tot això, jo realment pensava en el Sant Jordi anterior, en això, que, bueno, en aquesta democràcia, en l'actual règim, no?
Sí, diguem-ho així.
Sí, que eren un Sant Jordis com a més polititzats, com es diu, tenien un sentit, diguem-ne, més d'oposició en el sistema i tal. I llavors hi havia gent, no? I clar, i llavors si un dia d'aquests tu, per el que fos, tinguessis un cert protagonisme un dia o tal, vull dir, aleshores significava molt en aquell moment, perquè a més hi havia aquest component de tipus, diguem-ne, polític que li donava
de resistència,
exacte. Sí. I aquells Sant Jordis, jo els record tots com a dates molt, molt, molt especials. I després algun d'això, no? Vull dir, per exemple, Sant Jordi, que va sortir la meva primera novel·la, Els Carnissers, i això, bé, vull dir, aquestes coses sí que se recorden.
Clar, evidentment, no? Això se recorda amb molta força. En Sebastià ha estat aquesta setmana a Nova York, en Sebastià Alsamora, on ha presentat la traducció de Crim de Sang a l'anglès. Enhorabona.
Moltes gràcies.
Enhorabona, primer de tot. Com ha anat aquesta presentació? I, a més, en anglès, sobretot, com el poden trobar, Sebastià?
Bé, la presentació va anar molt bé. És a dir, era una presentació a una llibreria de Nova York, que és la McNally Jackson, és una llibreria del barri de Village, que se'n diu, que hi varen posar moltes ganes. En fi, una d'aquestes llibreries que mos agrada molt anar-hi, i a Nova York també en tenen, i que estimen els llibres, que estimen els... la literatura, i que m'hi vaig trobar molt, molt a gust. I bé, vaig... això, l'editorial, que és una editorial d'allà, que se diu Soho Press, mos va aparear a mi i a un altre escriptor de la casa, que és nova iorquès, d'origen taiwanès, ell nom Ed Lin, i me va fer com a de padrí. Un escriptor per mi excel·lent. Ell escriu sobretot thrillers, però ell és d'origen taiwanès, i va ser divertit perquè vàrem acabar parlant de les similituds insospitades en primer cop de vista entre un lloc com Taiwan i un lloc com Mallorca, per fet de ser illes.
Hi ha moltes,
parell que no, però hi ha moltes coses en comú.
Llocs
on hi ha moltíssima gent, genera molt de bes i estan deixats absolutament de la mà de Déu, i anar a dir del diable, no, del diable, per desgràcia, no estan deixats.
El diable no deixa.
I aleshores va ser molt, molt interessant. Vàrem tenir, la veritat és que vàrem tenir ple, afortunadament, i res, i vàrem disfrutar molt.
Sebastià, de fet, aquesta presentació estava inclosa dins dels actes que durant tota la setmana s'ha organitzat a Nova York per celebrar Sant Jordi.
Això...
I com es viu Sant Jordi a Nova York? Explica-m'ho-s.
Molt bé. És a dir, això forma part, com bé dius, d'una setmana d'actes que han organitzat entre l'Institut Ramon Llull i una institució que ha nascut allà, que se diu Farragut Fund for Catalan Culture. És una... això que ells en diuen una organització non-profit, que en el capdavant té Anna Marianne Newman, bé coneguda i estimada de catalanòfila. I aquest era el primer any, ja havíem fet altres... diguéssim, experiències una mica pilot en anys anteriors, però és el primer any que feien una setmana a Sant Jordi de cap a cap. I a part de jo mateix, hi havia també na Maria Cabrera com a escriptora, que és la poeta que ha guanyat el Premi Carla Riba enguany amb un llibre excel·lent que se diu La ciutat cansada. Hi havia també exposicions, hi havia concerts, hi havia una projecció, una videoprojecció, això que ara se'n diu un videomapping, damunt un edifici molt singular, que és la Deutsche House, la casa alemanya de Nova York. En fi, I va, per lo que jo vaig poder veure els dies que hi he estat, hi havia molta assistència, hi havia molta curiositat. Jo crec que un tret que tenen els americans i els novaiorquesos, tal vegada en particular, és que són molt curiosos, els agrada molt conèixer coses noves. I, efectivament, com se suposa...
Un tret molt positiu, d'altra banda.
Que ho és, exacte, sí? Moltíssim.
Aquestes ganes de saber sempre és positiu. Sí. No, Sebastià. I una cosa, Sebastià, bé, Crim de Sang, pels que no ho sàpiguen, que jo crec que els nostres oients ho saben, va guanyar el Premi Sant Jordi l'any 2011. I és un thriller, també, no? Uh-huh. És un thriller que recrea un episodi de la Guerra Civil, que són les matances de religiosos a mans dels anarquistes. A la novel·la hi ha molts elements gòtics, molts elements fantàstics, i els que sabem una mica de la teva literatura, els que t'hem anat seguint un poquet, sabem que la teva escritura sol ser molt cinematogràfica. Ara sí que voldria una resposta una mica breu, però contundent. T'han fet alguna proposta en aquest sentit? És a dir, Crim de Sang arribarà al cinema?
No, una resposta breu i contundent.
Però t'agradaria.
Però m'encantaria, si puc afegir això. Sí,
tant,
sí, però no ha estat, de moment, ni amb Crim de Sang ni en cap altra novel·la escàs. Però sí, a mi m'agrada molt el cinema i clar que m'agradaria molt veure una novel·la meva convertida en pel·lícula.
T'agradaria en Mas de Segonski?
M'agradaria molt.
Evidentment. Se pressuposa que la qualitat,
un ja s'imagina el càsting,
sí.
No?
Exacte.
Però vaja.
Te posa cares en els actors
sí,
i les localitzacions
ja, sí, i tot això. Sí, sí, sí. Però va.
Fa falta que tanquis amb clau cada porta. Som un àgil i experimentat acròbata. No fa falta que encara me vulguis
veure.
Antònia Font.
Vaig en rodes.
Ja, ja. Ho recordava.
Sí, quan ens agrada tant. Sí, agrada qualsevol època. Jo no ho entenc, no m'agraden tant. A mi.
Jo sí, però...
Bé, fa dos anys, en Guillem Frontera, que és avui aquí també, va publicar Sicília sense morts, el Club Editor. Era una novel·la, una novel·la esplèndida sobre com la corrupció i la codícia han destruït aquesta illa, han destruït Mallorca. La història relata la història d'un jove president balear i les corrupteles i venjances que l'envolten. L'any 2015 va ser l'obra més venuda durant el Sant Jordi a Mallorca. Com ho vas viure, Guillem? Perquè quan mos parlaves de records, remember, estàvem en pla remember, no n'has parlat d'aquest moment. Va ser un moment especial?
Bé, amb els anys, quan aquestes impressions perden intensitat, de la mateixa manera que els colors mai són tan vius com quan eres jove, no? I no són tan aguts, tampoc, no? Però, esclar, vull dir, quan te passa, i n'ets perfectament conscient, i t'agrada que te passi, no? Però, sobretot, és curiós, vaig estar molt, molt content per la editora, per Anna Maria Boigas, del Club Editor.
Perquè havia fet aquesta aposta, no?
Sí, perquè, és a dir, mos vàrem trobar un vespre, que no mos coneixíem, mos vàrem trobar un vespre per Barcelona, mos vàrem conèixer, i em va dir, escolta, m'agradaria molt que tornessis d'un estructo. I jo li vaig donar una primera novel·la que va anar bé, però... Bueno, i vaig estar molt content que aquesta segona novel·la diràs bé, perquè quan fas feina amb editorials petites tens una altra relació.
Clar, molt més propera, no?
I t'ho fas més teu, no? Si publiques dins un grup important, que és que ja he publicat alguna vegada, però bé, vull dir, esclar, tens grans avantatges de difusió, etcètera, no? Però quan publiques dins una editorial petita, tot és molt més proper, no? I ella, a més, com que treballa molt cada llibre, etcètera, jo he estat molt, molt, molt content per mi, però sobretot per ella, perquè és una cosa que es diu, és un èxit, que, entre cometes, que se mereixia i que s'havia guanyat.
Si encara no sabeu quin llibre heu de comprar aquest Sant Jordi, en els últims mesos en Guillem Frontera ha publicat Els plaers i les virtuts a l'editorial Anciola, un llibre que ara mateix tenim en aquesta taula, perquè ja ens han regalat llibres de Sant Jordi. En Guillem us ha regalat a Sebastià i a mi aquest llibre, Els plaers i les virtuts. Què hi trobarem? Diem.
El Príncep de la Virtut són una espècie com de contes, però que no tenen exactament voluntat de conte, sinó de presa de posicions perquè el lector el faci en el seu propi conte, no? I aleshores molt d'ells són antigues idees per novel·les llarguíssimes, no? I aquí estan molt comprimides. Ho vaig plantejar com uns aperitius, sense voler fer amb absolut la competència en Josep Maria Sagarra, no? Però com uns aperitius o com un mos. Fem un mos, com ho feu un mos literari, no? M'agradaria que el lector no se llegís de cop, que anés llegint de poc a poc, no?
Que anés fent tasts, no? Que anés a poc a poc.
Sí.
Aprofitant-lo. De tota manera, el periodista, han de dir encara més coses, Pere Antoni Pons ha publicat un llibre de converses biogràfiques amb tu, amb Guillem Frontera. Es diu Guillem Frontera, paisatge canviant en figura inquieta, i l'ha publicat en Leonard Montaner, editor. A propòsit d'aquest llibre, en Cristina Ros, en el diari Ara, va escriure les memòries que Guillem Frontera no volia escriure. Tu t'havies plantejat escriure sobre la teva vida, Guillem?
Mai. És a dir, tot el que havia de dir, tot el que he de dir sobre la meva vida està més o menys repartit en els llibres, en les novel·les i poemes i tot això, no? Dedicar-me a una obra especialment a mi mateix és una cosa que no s'havia corregut. Més que res perquè la meva ganduleria és una cosa, vull dir, és... Si jo fos important, seria legendària, no? Com que no és molt important, som un punyetero vago.
Però bé, estàs content.
De sa vago.
No, de sa vago no. De sa vago no ho sé. N'estàs content d'aquell llibre?
Palma.
D'aquell llibre n'estic contentíssim.
Us hem d'anar deixant perquè veiem al punt de les 9 i a partir de les 9 compareix el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al Palau de la Generalitat, i per tant haurem d'escoltar tots damunt el discurs. Un plaer escoltar-vos des de ses illes, des de ciutat.
Agraïm a els nostres col·laboradors una abraçada molt forta i que el conte continuï molt viu i tan maco com fins ara.
Esperem que sí. Una abraçada al Sebastià i al Guillem i també a la Maria Pau Gené, que ens ha acompanyat avui des d'en aquest cas Palma. Una abraçada, que vagi
molt
bé.
Una abraçada molt forta.
Una abraçada.